Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més d'aquest primer dia del mes de juny del 2023, una jornada que ha començat plujosa amb temperatures més aviat càlides, 14 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i els carrers molls. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Anem al mapa de temperatures.
Doncs, com deies, avui ens llevem amb temperatures més altes. Tenim 4 graus a la Vall de Núria, 10 a Ribes de Freser, 11 graus a Das i 12 a Ripoll, 13 graus a Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 14 a Olot, Vall d'en Bas, Mieres i Vic, 15 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 16 graus a Banyoles i 17 a Girona i Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps tornarà a ser inestable, al matí ruixats a l'interior del sud, especialment cap a Osona i la Selva, però a la tarda a tot arreu, menys a la Costa Brava, hi pot ploure fort. Potser també cap al Gironès i al Pla d'Estany queden una mica al marge d'aquestes tempestes fortes, que podien deixar més de 20 litres per metre quadrat. Ahir recordem que vam arribar a 12 litres per metre quadrat a Navata, van caure 51 litres per metre quadrat, per exemple, al Banyà, només mig litre a Olot o a Vic. Per tant, tempestes molt, molt irregulars. Cal destacar que només a Girona van caure 2 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui la tempesta pinta forta a partir de la tarda a les comarques interiors, llevat de la zona de la costa. Bé, sembla que divendres es manté el risc de ruixats a la tarda, no tant al matí, i potser no serien tan fortes, però es manté a l'interior, menys a la Costa Brava, on bona part del dia faria sol. I al cap de setmana es manté el temps variable amb algun ruixat de tarda, sobretot diumenge, no tant dissabte. En definitiva, temperatures que tampoc variaran gaire i per tant es mantindran dins de la mitjana. Mínimes fresques, no gaire fredes, i màximes suaus al voltant dels 25 graus.
Gràcies, doncs, Dani. Avui haurem d'agafar el paraigua en aquest primer dia del mes de juny. Peixos, isma, dum-durum-durum, peixos, isma, dum-durum-durum, peixos, isma, dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars d'aquest nou dia, Esquerra Republicana d'Olot valora com a primera opció que Jordi Gasulla sigui alcalde d'Olot.
En línies generals, amb el programa de la CUP no tenim cap conflicte, òbviament són partits diferents, però entenem que els problemes de la ciutat són els mateixos i tenim propostes que poden variar, però aquí no hi ha un... O sigui, no hi haurà cap problema programari, diguéssim, i per nostra, tant de bo poguéssim votar Jordi Gasulla. Òbviament és ell, és la CUP que ha d'aconseguir la majoria aquesta sòlida perquè això sigui possible.
És el cap de la formació, és el cap dels republicans a Olot, Josep Quintana, aquest dimecres a la seu del partit. Pels republicans, l'alcalde d'Olot ha de ser d'un partit independentista, tal i com han demostrat els resultats, diu. Obren la porta al diàleg i expliquen que ja van haver-hi les primeres converses durant la nit electoral. Aquesta mateixa setmana hi haurà una reunió entre Esquerra Republicana i la CUP. Primers contactes, doncs, per formar govern a l'Ajuntament d'Olot després dels resultats de diumenge passat. Esther Torres vol començar a treballar la millora dels accessos i la cobertura telefònica de veu. Serà de les primeres propostes que tiraran davant la nova alcaldessa quan entri a l'Ajuntament. Torres diu que vol continuar el projecte que tenia el fins ara equip de govern i que tots els regidors independents del partit a qui es representin governaran en equip. Són paraules que, en aquest cas, s'han produït aquí en declaracions a Ràdio Olot. La televisió.
És un repte molt, molt, molt gran per mi. Estic encantada, ho lluitaré fins al final, ho tinc claríssim, i endavant tot. I més perquè cada cop la dona, doncs, està més en temes de política i tot això, i considero que és molt important el tema d'igualtats, tant per un home com per una dona. També és molt difícil conciliar el tema de la família amb la política. Es podrà fer,
doncs veurem què tal va. Mentrestant, més enllà de les eleccions, el Departament de Territori assegura la bona marxa de la variant i impulsa un immediat asfaltatge sonoreductor, segons la plataforma No és un vial, és un carrer.
Des de la plataforma afirmen que el missatge que se'ls ha traslladat des de la Generalitat és que al gener del 2024 el projecte constructiu estarà acabat i es podran conèixer els terminis de les obres.
Escoltem a la Duaita Prat, són declaracions aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Els problemes de l'avinguda són molt grans. Nosaltres necessitàvem en primera persona traslladar en aquest nou equip quin va ser el naixement, diguéssim, de la nostra plataforma i de les nostres reivindicacions i per què en aquest moment i cada vegada més doncs és urgent la construcció de la variant d'Olot i exclusivament per nosaltres, si cal, la variant d'Olot.
El projecte Rossinyol ja compta amb mentors a Olot. Són joves que van començar estant a l'altra banda i que ara ells fan l'acompanyament a altres estudiants. A la Garrotxa, una desena de centres escolars col·laboren amb el projecte creat fa dècades. A casa nostra ja acull una vintena de joves. Escoltem a la Roser Soms, és la tècnica de joventut del Consell Comarcal.
Els agrada molt participar i, de fet, un any, ara comencem, després portem moltes edicions i ara comencem doncs, a haver-hi mentors o mentores que en el seu moment havien estat mentorats o mentorades. Per tant, això és un, bueno, és una molt bona senyal, un bon element, conforme és un projecte que funciona.
I avui també volem parlar de ciència, perquè es descobreix que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, sinó fa poc més de 8.000.
És la conclusió a què ha arribat un estudi entre diverses universitats i organismes i amb tres garrotxins implicats. La prova l'han trobat al Pla de les Preses, on fa molts segles era un gran llac. La descoberta permet seguir estudiant l'impacte socioecològic de l'activitat volcànica a la comarca i la vida de les diverses comunitats que hi van viure.
En Jordi Ribelles és investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.
En el cas més arqueològic, més humà, el que ha significat és poder estudiar com van interactuar les poblacions humanes amb aquest volcanisme. Fins ara les erupcions volcàniques que es coneixien eren en un període en el que no teníem ocupacions humanes aquí a la Garrotxa, però amb aquestes més recents sí que ara tenim l'oportunitat de poder veure com van interactuar amb les poblacions del Mesolític, comunitats de caçadors-recol·lectors.
I avui també anirem al camp, perquè posar en valor la dalla i els oficis antics és el que pretén fer cada any als hostalets amb motiu del Dia de la Dalla, aquesta eina del camp que servia per segar.
Aquest diumenge aquest poble de la Vall d'en Bas acull la 23a edició d'una diada que inclourà tallers, xerrades i el tradicional concurs de dallar.
Escoltem en Miquel Costa, és dallador.
Era per tallar usarda, trepadella, herba, per donar verd a les vaques, però en general era per secar, posàvem la cabanya, fèiem pallers per menjar per l'hivern, perquè a l'estiu ja llegava un bosc.
Això ara gairebé ningú deu utilitzar-ho, no, ja?
No. Ja s'ha perdut, ara tot embalat.
S'ha perdut i la veritat és que m'agradaria veure quantes persones són capaces de segar, d'agafar l'eina i de tallar l'herba com fa en Miquel Costa i la seva família. Anem als esports. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, admet que caldrà paciència i humilitat per fer una bona temporada tercera federació.
El club ja ha començat a planificar la nova campanya després del descens i ja ha posat la primera pedra del nou projecte amb l'arribada del nou tècnic, Pedro Dolera.
Escoltem a Sergi Raset.
Cada vegada que, desgraciadament, que ha sigut dues, hem baixat amb la dificultat que hi ha amb un descens a nivell anímic, a nivell de confiança, a nivell que els jugadors volen marxar, doncs s'ha aconseguit fer un nou projecte i tornar a pujar des de la primera persona, jo crec que hem de ser humils. Els últims anys de tercera divisió s'ha aconseguit l'ascens, però això no vol dir que aquest any, com que l'Olot ha baixat i estem a tercera, doncs home, l'Olot aconseguirà l'ascens sí o sí.
Avui també hem de parlar del torneig de futbol base de les Preses, que reunirà una quinzena de clubs aquest cap de setmana.
Aquest serà el 13è any en què el club acomiada la temporada amb una competició que inclou totes les categories del futbol formatiu. L'Olot, el Torelló o el Bors de Tosca són alguns dels clubs que hi participen.
El president del Club Futbol Les Preses és Xevi Colomer.
I és un torneig una mica diferent dels altres perquè el que sempre hem intentat des de que vam començar a fer aquest torneig és que tots els equips del futbol base de Les Preses en un cap de setmana tinguin doncs, el seu propi torneig. No? Això des del tema des de prebenjamins fins als juvenils. No?
Són les 7 del matí, amb 10 minuts. Esteu escoltant els 5 minuts més.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A Punt 7 Consultors, Assegurances Bilbao, tenim el pla de pensions que s'adequa a les teves necessitats. Traspassa el teu pla de pensions amb nosaltres i aprofita els avantatges fiscals. Pensa en el futur i informa-te'n a Punt 7 Consultors, Assegurances Bilbao, a Olot, al carrer Clivillers 30 d'Olot i al carrer Progrés 1 de Ripoll i al 972-26-67-12.
Setmana del Comerç a Olot. Del 6 al 17 de juny, participa-hi. Dimarts 6 i 13, curs a la FES. Inicia't a la venda i potencia les teves habilitats comercials. Dimecres 14, a Manxa Bricolatge i Llar, el comerç de proximitat a l'era del neuromàrqueting. Dijous 15, jornada d'intercanvi d'experiències amb benvinguda de l'alcalde en funcions i la presidenta de l'ACO. Introducció als models d'èxit a càrrec de Carles Martí. Reconeixements a la trajectòria, a la innovació i a la col·laboració. Hi haurà pica-pica i intercanvi d'experiències. La setmana acabarà dissabte 17 de juny amb l'edició de Shopping Dia a Nit. Més informació a colot.com. Organitza l'Associació de Comerciants d'Olot. Col·labora l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat de Catalunya. No us perdeu la Setmana del Comerç d'Olot.
Bé, aquesta hora del matí és moment de saber com tenim la circulació. Avui heu de circular amb precaució perquè els carrers són molls i això, evidentment, pot aportar problemes a l'hora de circular. Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal. Us informem de les afectacions viàries d'avui. Pel que fa al tall de carrers, tindrem el passeig desemparat, tallat des de l'inici, a partir de les 9 i fins a les 11, per tasques de càrrega i descàrrega. El carrer Pere IV també estarà tallat de 7:45 fins a les 2. El passeig d'en Blai, parcialment a l'altura del número 50, i l'avinguda Pere Badosa, al cantó de la piscina de les Tries, i es donarà pas alternatiu en sentit contrari. Pel que fa a les reserves d'estacionament, el carrer Macarnau, a l'altura del 29, el carrer Notari Clusells, a l'altura del número 4, i el carrer Verge de Fàtima, Cruïlla, amb l'alcalde Casademunt. Això serà tot per avui. Que tingueu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ara mateix falten 2 minuts pel punt exacte d'un quart de vuit del matí. Obrim la carpeta de l'actualitat d'aquest primer dia del mes de juny, que va de pactes, i és que continuem encara amb les conseqüències dels resultats electorals dels comicis de diumenge. Esquerra Republicana d'Olot valora com a primera opció que Jordi Gasulla sigui l'alcalde de la ciutat. Ho ha explicat el cap de la formació, Josep Quintana, aquest dimecres a la seu del partit. Pels republicans, l'alcalde d'Olot ha de ser d'un partit independentista, tal i com han demostrat els resultats, diuen. Obren la porta al diàleg i expliquen que ja van haver-hi les primeres converses durant la nit electoral. Aquesta mateixa setmana hi haurà una trobada entre Esquerra Republicana i la CUP. Ens ho explica en Roger Isern.
3 dies després de les eleccions municipals comencen els moviments per formar govern. Queden més de 15 dies perquè els partits amb més representació arribin a un acord i tinguin la possibilitat de formar el que ha de ser l'equip de govern d'Olot del mandat fins al 2027. Després que Junts hagi perdut la majoria i s'hagi quedat amb 8 regidors, formacions com la CUP o o el PSC agafen el protagonisme. Darrere aquestes tres candidatures hi va quedar Esquerra, que amb tres regidors pot ser un dels partits que tingui la clau del futur govern. El seu cap de llista, Josep Quintana, deixa clares les seves intencions. La seva primera opció és que el futur alcalde sigui independentista. En concret parla de Jordi Gasulla, el cap de llista de la CUP.
Línies generals amb el programa de la CUP no tenim cap conflicte, òbviament són partits diferents, però entenem que els problemes de la ciutat són els mateixos i tenim propostes que poden variar, però anem, aquí no hi ha un, així que no hi haurà cap problema programari, diguéssim, i per nostra tant de bo poguéssim votar Jordi Gasulla. Òbviament és ell, és la CUP que ha d'aconseguir la majoria aquesta sòlida perquè això sigui possible.
En aquestes eleccions, Esquerra Olot ha perdut dos dels regidors que tenien l'anterior mandat, uns resultats que han fet passar el partit de ser la segona força a la quarta i quedar així a l'expectativa del que fan els dos partits que van treure més representació que ells per ser una opció de canvi de govern. Uns resultats que Quintana qualifica com a durs, però que no li han fet replantejar la seva continuïtat al partit.
És un resultat molt dur per nosaltres i que mereix una reflexió interna, que vol dir que hem de fer moltes més coses, hem de treballar molt més. La meva responsabilitat, el meu compromís era pels 4 anys. En principi la meva idea és, em sembla que ara que ens toca és la tranquil·litat, tornar a treballar, fer més feina, i de moment la situació de moment serà aquesta.
Esquerra Olot es reunirà amb la CUP aquesta mateixa setmana per començar a parlar sobre quin ha de ser el camí i el futur de l'alcaldia de l'Ajuntament d'Olot.
A veu d'estar una mica més tranquils, Esther Torres vol començar a treballar en la millora dels accessos i la cobertura de Beuda.
Serà de les primeres propostes que tiraran endavant quan entri a l'Ajuntament. Torres diu que vol continuar el projecte que tenia el fins ara equip de govern i que tots els regidors, independentment del partit de qui representin, governaran en equip.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Beuda torna a tenir una alcaldessa. Esther Torres, candidata de Junts, agafa el relleu de Bernat Sanz després d'imposar-se a les eleccions municipals del diumenge. Torres fa una mica més de 3 anys que viu al poble, concretament al veïnat de Lligordà, i encara amb molta il·lusió el repte de liderar Beuda.
És un repte molt, molt, molt gran per mi. Estic encantada, ho lluitaré fins al final, ho tinc claríssim, i endavant tot. I més perquè cada cop la dona doncs està més en temes de política i tot això, i considero que és molt important el tema d'igualtats, tant per un home com per una dona. També és molt difícil conciliar el tema de la família amb la política. Es podrà fer.
Esther Torres diu que el més important un cop entri a l'Ajuntament és començar a tirar endavant les principals idees sorgides en el porta a porta fet durant la campanya, escoltant les propostes dels veïns i veïnes.
Un era el tema de les carreteres, perquè calculant que aquí tots són disseminats, vull dir, és molt important el tema de carreteres. Un altre punt era les xarxes internet, etc., perquè aquí les cobertures són les que són. Un altre punt també que era important era seguir els projectes que hi han. Ja ha començat fa molts anys, que un és la Font de la Quera i la Via Verda, perquè aquesta carretera que tenim aquí a Beuda és molt perillosa.
Una altra de les propostes que voldria tirar endavant la nova batllessa de Beuda és la dinamització del local, que hi ha a la planta més baixa de l'Ajuntament, per fer-hi activitats culturals i perquè es converteixi en un espai de dinamització veïnal. Torres diu que vol seguir amb el tarannà i tota la feina que ha estat fent l'equip de govern que hi ha hagut fins ara, i que tots els regidors que han entrat formaran un equip, de manera que no hi haurà oposició.
Així doncs, estan les coses a la comarca de la Garrotxa. Per cert, un últim apunt, el Lluís Guinó l'han tornat a condemnar pels fets de l'1 d'octubre com a membre de la mesa del Parlament.
Doncs sí, Joel, són 4 mesos d'inhabilitació i també són 1.200 euros de multa. Entre ells hi ha, com deies, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, però també hi ha Lluís Corominas, Ramon Abarrufet i Anna Simó.
Bé, veurem si aquesta sentència acaba sent ferma, perquè ara també hi ha espai per als recursos, si acaba sent ferma, si això té algun impacte directe o no sobre l'alcaldia de Besalú, de la qual Lluís Guinó en serà el màxim titular al llarg dels propers 4 anys, després dels comicis de diumenge i en majoria absoluta. Marxem ara cap a Ripoll, perquè ja sabeu que té un interès especial el que passa en aquest municipi des de diumenge passat. No seré l'alcaldessa de Ripoll, així de clar ha parlat la cap de files de Junts pel municipi, Manoli Vega, després dels resultats electorals. Han perdut 5 regidors pel camí i consideren que la llista més votada ha de ser la que governi. Tot i això, s'obren a permetre la investidura d'un govern alternatiu. Hi ha parlat la Judit Esperl.
Passar de 8 regidors a 3 ja ha tingut les primeres conseqüències en el si de Junts per Ripoll. La formació liderada per Manoli Vega no encapçalarà un possible govern alternatiu a Aliança Catalana. Vega assegura que la pèrdua de confiança de l'electorat passat els ha deixat un regust de decepció generalitzat pels resultats i per no haver sabut traslladar la feina feta fins al moment.
Considerem que hem fet una bona tasca de govern. No hi ha només els 12 anys d'equip de govern de Jordi Monell, sinó els últims 4 anys en què jo he format part de l'equip de govern en 2 anys de pandèmia i que hem fet una bona gestió. De fet, el que entri a governar es trobarà doncs, que en molts projectes ja acabant d'executar o amb finançament garantit per poder-los aportar a terme.
Amb els resultats sobre la taula, Vega assegura que no se sent legitimada per encapçalar un projecte comú entre les forces que no han guanyat els comicis. Tot i això, en cas que altres forces polítiques busquin una alternativa de govern, Junts els hi donaria els vots per a la investidura i el seu posicionament és quedar-se el mandat a l'oposició.
He parlat per carrer o pel telèfon amb els altres grups amb la possibilitat aquesta. Per tant, doncs, sempre i quan, doncs, i posava un exemple tonto, no? No girin l'Ajuntament o no hi hagi alguna cosa o hem de valorar tot plegat, hem de valorar tot plegat. Nosaltres, evidentment, la decisió és que ens quedem a l'oposició, però afavorir que pugui entrar, doncs tampoc la descartem.
En cas que la resta de forces no pactin un govern amb un suport de majoria absoluta, més de 9 vots al ple, serà la força majoritària Aliança Catalana la que ocuparà el govern municipal.
Avui, a partir de 8:45, analitzarem àmpliament aquesta qüestió, què ha passat a Ripoll, que s'ha arribat a aquests resultats, i ho farem amb el periodista Toni Llagostera. A partir de 8:45, no us perdeu aquest anàlisi. De fet, el Ripollès, des dels resultats de diumenge, les diferents formacions polítiques analitzen i fan lectures dels missatges que han deixat les urnes. Els resultats deixen escenaris oberts a Ripoll, a Can de Bànol i també, evidentment, al Consell Comarcal. Les formacions ja comencen a marcar quines són les seves línies estratègiques, Jordi Altesa.
El cas de Junts, entenen que el resultat a Can de Bànol és majoritari per la seva formació i que, per tant, els pertocaria formar govern. En el cas del Consell, veuen tots els escenaris oberts i asseguren que estan tranquils, passi el que passi. Joan Manso, de Junts.
El que fem al Consell ho hem de decidir entre tots, i per tant fins que no haguem fet una valoració comarcal llavors valorarem quina és la situació més adequada i escolta, però estem tranquils.
Des del PSC, soci de govern de Junts, aquest mandat fins a la sortida dels primers del govern es mostren disposats a tenir una mà estesa per formar part dels governs de coalició que puguin sorgir, com explica Enric Pérez.
Doncs el que procurarem és intentar crear una majoria sòlida al Consell Comarcal. Nosaltres doncs, ja estem acostumats a aquests governs de coalició i bé, malgrat encara doncs, no hem fet cap reunió a nivell comarcal per fer una valoració, doncs com sempre amb la mà estesa i buscant també l'estabilitat comarcal.
L'actual partit de l'encara president comarcal, Joaquim Colomer, espera que siguin els altres els que moguin fitxa. També admet que les persones que siguin conselleres hi tindrà incidència.
Nosaltres estarem a l'espera de veure què fan doncs, els partits grans d'alguna manera i mirar a veure quines propostes tenen, a veure quin pensament tenen a nivell de comarca i quines persones també encapçalen els projectes.
Dos ajuntaments i un consell encara per decidir. No se sap si les formacions els entendran com a compartiments estancs o bé com a vasos comunicants, és a dir, que el que passi en un lloc condicioni els altres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Bé, canviant totalment de qüestió, deixem la política o no, perquè el que us explicarem ara també té molt de polític, però és innegable que és una de les necessitats vitals per la ciutat d'Olot. El Departament de Territori assegura la bona marxa de la variant i impulsa un immediat asfaltatge. Són els reductors, segons la plataforma, no és un vial, és un carrer.
Des de la plataforma afirmen que el missatge que se'ls hi ha traslladat des de la Generalitat és que al gener del 2024 el projecte constructiu estarà acabat i es podran conèixer els terminis de les obres.
Ens ho explica en Pere Ubach.
La variant és un tema de mobilitat que porta anys sobre la taula a Olot i que sempre es troba amb algun tipus d'obstacle. És per això que des de la plataforma No és un vial, és un carrer, afirmen que han pactat amb el Departament de Territori un asfaltatge sonoreductor immediat d'aquest tram de la ciutat en una reunió aquest dijous passat. També van aprofitar per proposar de nou la possibilitat de construir únicament la variant d'Olot, ja que segons ells la problemàtica principal en termes de mobilitat es troba a la ciutat. Una de les membres de No és un vial, és un carrer és Duaita Prats.
Els problemes de l'avinguda són molt grans. Nosaltres necessitàvem en primera persona traslladar en aquest nou equip quin va ser el naixement, diguéssim, de la nostra plataforma i de les nostres reivindicacions i per què en aquest moment i cada vegada més doncs és urgent la construcció de la variant d'Olot i exclusivament per nosaltres, si cal, la variant d'Olot.
Des de la plataforma No és un vial, és un carrer, asseguren que també han pogut conèixer més detalls de com serà la variant que en teoria ha de començar a ser una realitat el 2024. Territori ha confirmat que el recorregut estarà format per carrils 1+1 i que el fals túnels de les preses s'allargaria fins als 900 metres.
Més endarreriments no els podem tolerar, entre altres coses, perquè ens hi val la salut. I per la seva banda ens han absolutament assegurat, i sí que hi ha aquest compromís, de que com a molt a gener de l'any que ve, si fos possible abans, el projecte constructiu estaria enllestit i això voldria dir que l'any que ve les màquines ja entrarien a el que fa la variant d'Olot.
La plataforma a favor de la variant confia en que el projecte segueixi endavant sense dificultats. A més, demanen als partits escollits després de les eleccions municipals que sàpiguen reaccionar millor a tots els problemes relacionats amb la variant.
Bé, més coses. El projecte Rossinyol ja compta amb mentors a Olot. Són joves que van començar estant a l'altra banda i que ara ells fan l'acompanyament a altres estudiants.
A la Garrotxa, una desena de centres escolars col·laboren amb el projecte creat fa dècades. A casa nostra ja acull una vintena de joves.
El projecte Rossinyol troba les seves arrels a Israel, on a mitjans dels anys 70 s'estableix un programa nacional de tutoria per a escolars en situacions desafavorides anomenat Pirch Project. En la mateixa línia, a la dècada dels 90, la Universitat de Malmö, a Suècia, va adaptar el projecte a les característiques de la ciutat. Un 52% de la seva població és d'origen estranger i s'hi plantegen problemes d'integració, de desigualtat i d'exclusió. La tècnica de joventut comarcal és Roser Soms.
Els agrada molt participar i, de fet, algun any, ara comencem, després d'unes portem moltes edicions i ara comencem doncs, a haver-hi mentors o mentores que en el seu moment havien estat mentorats o mentorades. Per tant, això és un, bueno, és una molt bona senyal, un bon element conforme és un projecte que funciona.
Els mentors del projecte Rossinyol acompanyen a un nen o nena d'origen estranger durant un curs acadèmic perquè en el futur pugui també assolir la universitat, conegui millor diferents espais culturals i de lleure de la ciutat i pugui millorar les seves competències d'expressió oral en llengua catalana. La finalitat del projecte és afavorir la seva inclusió social, cultural i lingüística i el seu desenvolupament personal i formatiu a través d'un brinca d'amistat entre la persona mentora i mentorada i de trobades constants en el temps, aquests objectius poden esdevenir una realitat, com explica Sols.
En aquests mesos, un cop a la setmana, van quedar, normalment és el cap de setmana, perquè entre setmana, doncs, bueno, entre que o estan estudiant a Girona i d'altra mainada doncs, tenen algun dia ocupat, doncs normalment queden el cap de setmana i fan activitats de tot tipus, culturals, socials, educatives, esportives.
El projecte Rossinyol es fa en 21 municipis de la província de Girona, entre els quals hi ha Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Us heu imaginat com era la Garrotxa fa milers, milers i milers d'anys? Doncs ara s'ha sabut que les últimes erupcions volcàniques de la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, sinó fa poc més de 8.000, Daniel.
Doncs sí, és la conclusió a què ha arribat un estudi entre diverses universitats i organismes i amb tres garrotxins implicats. La prova l'han trobat al Pla de les Preses, on fa molts segles era un gran llac. La descoberta permet seguir estudiant l'impacte socioecològic de l'activitat volcànica a la comarca i la vida de les diverses comunitats que hi van viure.
Un estudi recent ha determinat que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, sinó fa 8.300. Un grup d'experts ha arribat a aquesta conclusió després de fer un forat de 14 metres sota terra a un camp de la Vall d'en Bas, al Pla de les Preses, on fa milers d'anys s'hi ubicava un gran llac sorgit com a conseqüència de la colada de lava generada pel volcà Puigjordà, situat a la Serra del Corb i que va obstruir el pas del riu Fluvià. La troballa situa les erupcions garrotxines com les més recents de la península ibèrica.
En el cas més arqueològic sociològic, més humà, el que ha significat és poder estudiar com van interactuar les poblacions humanes amb aquest vulcanisme. Fins ara, les erupcions volcàniques que es coneixien eren en un període en el que no teníem ocupacions humanes aquí a la Garrotxa, però amb aquestes més recents sí que ara tenim l'oportunitat de poder veure com van interactuar amb les poblacions del Mesolític, comunitats de caçadors-recol·lectors.
Les noves erupcions s'han pogut col·locar en el temps gràcies a datacions radiocarbòniques, observant i recuperant sediments i matèria orgànica en zones lacustres. La descoberta obre les portes a definir més i millor les implicacions socials ecològiques que van tenir les erupcions volcàniques i tenir, per exemple, més certeses al jaciment de la Dou.
Perquè es dona un cas molt curiós aquí a la Vall d'en Bas, i és que la neolitització, l'establiment de les primeres comunitats agricultores i ramaderes, es va produir aquí a la Vall d'en Bas uns 700 o 800 anys més tard que l'entorn més immediat, que a l'Alta Garrotxa, que al Pla de l'Estany, i això ens fa sospitar que potser hem de buscar encara alguna erupció més recent durant el neolític inicial que provoqués que aquestes comunitats neolítiques no se sentessin des d'un primer moment, sinó que triguessin això uns 700-800 anys en arribar a poblar la Vall d'en Bas.
Revelles també remarca la importància de seguir estudiant l'afectació del vulcanisme a les comunitats que van viure a la goma del Serrat del Pont, a Tortellà, on actualment hi ha un jaciment amb molta feina per fer. A una part de la mostra que hi ha a l'espai cràter s'hi pot veure en forma de maqueta com aquest pla de les preses estava cobert d'aigua durant una època de la història. Des de l'equipament Oluti destaquen la importància de seguir augmentant el coneixement de la història del vulcanisme a la comarca.
El que és interessant és que els episodis de vulcanisme ja podríem dir que formen part ja no del principi de l'Holocè en el territori, que és quan es considera, segons l'estat espanyol, que el vulcanisme o un territori és una zona volcànica activa, sinó que aquesta nova de que han generat doncs, l'equip d'en Jordi Revelles i tot el seu entorn, ens diuen que potser doncs, aquest territori és molt més jove del que ens pensàvem. D'alguna manera, la divulgació científica no para i, per tant, per nosaltres és fonamental doncs, tenir totes aquestes informacions i sí, seguirem intentant promoure que la gent entengui i descobreixi el territori, però també doncs, d'una manera amable, científica i propera des de l'Espai Cràter.
L'estudi també s'ha dut a terme des de les universitats de Burgos, l'Autònoma de Barcelona, València i Montpeller, i hi han participat tres garrotxins, Maria Sanya i Llorenç Planagumà i Gabriel Alcalde, que tot i morir fa 4 anys va ser un dels iniciadors de la recerca. Les mostres que s'han extret d'aquest estudi s'han dut a Tarragona. Una part serviran per fer analítiques i una altra es guardarà per futurs estudis.
Ara passen 2 minuts del punt, ja de 8:15 del matí. Anem al camp perquè ara és hora de posar en valor la dalla i els oficis antics. Posar en valor la dalla i els oficis antics és el que es pretén fer cada any als hostalets d'en Bas amb motiu del Dia de la Dalla, aquesta eina del camp que servia per segar i que no tothom és capaç de fer funcionar.
Aquest diumenge aquest poble de la Vall d'en Bas acull la 23a edició d'una diada que inclourà tallers, xerrades i el tradicional concurs de dallar.
Ja fa més de 2 dècades que els hostalets d'en Bas dediquen un dia a posar en valor una eina del camp molt utilitzada pels agricultors fa algunes dècades, però que ha quedat pràcticament en desús en l'actualitat. Es tracta de la dalla, una eina que servia per segar. En parla Miquel Costa, un dallador del poble.
Era per tallar usarda, trepadella, herba, per donar verd a les vaques, però en general era per secar. Posàvem la cabanya, fèiem pallers per menjar per l'hivern, perquè a l'estiu jo engegava en el bosc.
Això ara gairebé ningú deu utilitzar-ho, no, ja?
No. Ja s'ha perdut, ara tot embalat.
En Miquel té 85 anys i encara recorda que el seu pare li va ensenyar a fer anar l'eina quan en tenia 15. Actualment són les màquines i els tractors qui faciliten aquesta dura feina del camp, però per un dia la Comissió de Festes dels Hostalets organitzen una fira artesana i un concurs per recordar i homenatjar aquest vell ofici. Ho explica la membre de la Comissió de Festes dels Hostalets, Marta Vila.
L'objectiu una mica és preservar un ofici
de tota la vida, com és el fet de dallar. Llavors la idea és que sigui un dia tant per gent gran com per famílies, com per gent de totes les edats, per conèixer oficis antics que malauradament s'estan perdent, i també com homenatjar a tota aquella gent gran que van dedicar tants i tants esforços en el món de l'agricultura i la ramaderia.
El dia de la dalla es durà a terme aquest diumenge al matí i la gent podrà assistir a un taller de paper, un de fang i un altre de destil·lació de lavanda, i també una xerrada que parlarà sobre horts. La part més cultural anirà a càrrec de la Marboleny i de Manelic de Pera. També es farà una esmorzada de canivet i forquilla i un dinar popular.
Dos quarts de vuit i cinc minuts.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
Temps ara pels esports. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset, admet que caldrà paciència i humilitat per fer una bona temporada a Tercera Federació.
El club ja ha començat a planificar la nova campanya després del descens i ja ha posat la primera pedra del nou projecte amb l'arribada del nou tècnic, Pedro Dolera.
Més detalls amb en Guillem Guardiola.
En una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset, apunta que la temporada de Tercera Federació no serà gens fàcil. Després d'una complicada campanya i d'un dolorós descens, la planificació de la temporada ha començat amb l'arribada de l'extècnic del Prat i l'Europa, Pedro Dolera, que, segons el director esportiu del club, respon a un perfil similar als darrers entrenadors que ha tingut el club, un tècnic amb idees clares i que vulgui la pilota. Admet que s'havien contemplat altres opcions, com la de portar Héctor Simón o Miquel Àngel Muñoz. Reset es mostra optimista.
Cada vegada que, desgraciadament, que han sigut dues, hem baixat amb la dificultat que hi ha amb un descens a nivell anímic, a nivell de confiança, a nivell que els jugadors volen marxar, doncs s'ha aconseguit fer un nou projecte i tornar a pujar. Des de la primera persona, jo crec que hem de ser humils, els últims anys de tercera divisió s'ha aconseguit l'ascens, però això no vol dir que aquest any, com que l'Olot ha baixat i estem a tercera, doncs home, l'Olot aconseguirà l'ascens sí o sí.
Després de l'elecció del nou comandant del vaixell, a la plantilla també s'hi veuran canvis. Reset assegura que ja ha començat una ronda de contactes amb molts noms, com per exemple el de l'olotí Marc Nierga, que podria tornar. Segons el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, hi ha jugadors que voldrien seguir, la junta directiva creu que s'ha acabat un cicle, i jugadors amb objectius esportius més ambiciosos i, de moment, econòmicament inviables de mantenir, com podrien ser Urri, Manel Busquets o Ayala. Reset assegura que el club ha posat molta il·lusió en els joves, tot i que avança que Callís, per exemple, podria tenir ofertes per marxar de l'Olot.
No estic massa d'acord que els hagin de convèncer, és a dir, si es volen quedar el club farà un esforç econòmic fins on sigui possible. Jo em referia a Terme, a Forés, a Manzano, a David Pedrosa, que està cedit a l'Adam, és a dir, jugadors del juvenil, que aquest any s'ha aconseguit pujar a Nacional.
El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset, s'ha responsabilitzat del descens i ha assegurat que té tota la confiança de la junta directiva del club.
No deixem encara el futbol, perquè el torneig de futbol base de les Preses reunirà una quinzena de clubs aquest cap de setmana.
Aquest serà el 13è any que el club acomiada la temporada amb una competició que inclou totes les categories del futbol formatiu. L'Olot, el Torelló o el Bosc de Tosca són alguns dels clubs que hi participaran.
Les temporades van posant el punt final després d'uns 10 mesos de competició. Ara comencen a agafar més protagonisme els tornejos durant els primers dies de juny i, posteriorment, durant l'estiu, els diversos campus que s'organitzen a la Garrotxa. És el cas del Club Futbol Les Preses, que a partir d'aquest divendres engega la 13a edició d'un dels tornejos més importants a escala comarcal. Durant 3 dies, la pilota correrà pel camp municipal, on passaran totes les categories del futbol formatiu. El president del Club Futbol Les Preses és Xavi Colomer.
I és un torneig una mica diferent dels altres, perquè el que sempre hem intentat des de que vam començar a fer aquest torneig és que tots els equips del futbol base de les Preses en un cap de setmana tinguin doncs, el seu propi torneig, no? Això des del tema des de prebenjamins fins als juvenils, no?
El torneig del Club Futbol Les Preses començarà aquest divendres a partir de 7:45 del vespre amb l'etapa juvenil. En aquesta edició hi participaran un total de 16 clubs, 7 de la Garrotxa, 1 del Pla de l'Estany, 3 d'Osona, 3 de l'Alt Empordà i 2 del Gironès. Seran aproximadament uns 40 equips que portaran més de 500 jugadors durant aquests 3 dies, una xifra que segueix la línia dels darrers cursos.
Sí, cada vegada costa més, però encara nosaltres tenim la sort que hi ha muntoners d'aquestes característiques. Si no fos pels pares seria impossible poder l'organitzar, vale? I nosaltres tenim la sort doncs, que tots els pares del club doncs, estan involucrats en aquest torneig i col·laboren de manera desinteressada.
Els partits tindran una durada diferent depenent de la categoria que jugui. En el cas del futbol 11, els partits tindran una durada d'uns 30 minuts i els més petits jugaran aproximadament uns 20 minuts per enfrontament.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!